Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Més enllà de la coneguda participació de soldats del RIF en el bàndol franquista que es va sollevar el 18 de juliol del 36, durant tota la Guerra Civil, l'exèrcit republicà també va comptar amb brigadistes del món àrab. Algèria, el Marroc, Palestina, Egipte o Iraq, països en plena transformació, marcats per la qüestió colonial, la recomposició de les esquerres i l'ascens dels feixismes, van emprendre diverses iniciatives solidàries amb la República Espanyola, incloent-hi l'enviament de diners i d'armes. Encara que la xifra de combatents que van viatjar a la península des dels països àrabs per lluitar amb les brigades internacionals es fa difícil de precisar, podrien haver estat entre 700 i 1.000 persones. Per proximitat geogràfica, Algèria va ser el país que va portar més brigadistes, però no en va ser pas l'únic. Entre els voluntaris hi va haver àrabs, musulmans, cristians i jueus, alguns d'ells emigrats a França, també amazics, caldeus i armenis, i ciutadans d'origen europeu residents a les colònies nord-africanes. La gran majoria eren militants comunistes o sindicalistes, i fins i tot hi havia alguns d'anarquistes. Provenien de països amb fortes tensions socials, immersos en revoltes i vagues. En el cas de les colònies franceses, tot i el triomf del Front Popular a la metròpoli al maig del 36, es mantenien els desacords amb els moviments anticolonialistes. A més, en aquests països governava la dreta conservadora, cada cop més propera al feixisme. Una part dels nacionalismes àrabs es va deixar seduir per alguns elements d'aquestes ideologies totalitàries, però també hi va haver un sector molt important que va tenir posicionaments antifeixistes clars. Més endavant, aquestes postures es van refredar per la tebior que van mostrar les esquerres europees amb el fet colonial. Tot i així, l'amenaça que suposava el feixisme, també pel món àrab, es va anar fent més evident a mesura que avançava la guerra. Al llarg del sud de la Mediterrània del Llevant àrab, de Tànger fins a Bagdad, es van emprendre iniciatives solidàries amb la República i es van publicar un gran nombre d'articles i publicacions analitzant la Guerra Civil Espanyola i demanant que s'hi actués. Com sempre ens acompanya aquí a l'Enguàrdia el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
Hola, com va?
Avui és un tema curiós perquè, aviam, jo tenia molt clar tota la intervenció dels regulars, dels marroquins que estaven més o menys sota l'empara colonial espanyola o fins i tot reclutats, però clar, a l'altre costat, a favor de la República, això no n'havia sentit a parlar.
Sí, la Guerra Civil Espanyola desperta com una mena de solidaritat internacional pel fet que hi ha la idea de que l'exèrcit s'ha revoltat en contra del poble i fa la guerra al poble. I aleshores això crea, diguem, tots uns moviments molt importants, sobretot al voltant del que podríem dir la Tercera Internacional. A partir de la Tercera Internacional es produeix aquesta mena d'ajut cap a la República Espanyola. I nosaltres, fins ara, fins a aquest estudi que ara parlarem, doncs tenim la consciència de que dels 35.000, 40.000 brigadistes internacionals que venen, les xifres ballen una mica, una de les seus molt importants, entrant per la frontera, diguem, per la frontera de Catalunya, després passant per Barcelona, acaben en Albacete i ocupen altres fronts. D'aquests, sabíem fins fa 4 dies que aquests 35.000, 40.000 venen de tot arreu del món. Venen aproximadament d'unes 40, 45 nacionalitats diferents en un món que llavors ja poc més de 100 estats. Ara són el doble. Això ho hem de tenir en compte. Però clar, és a dir, que hi havia algun cas, que sabíem algun cas d'algun brigadista, sí, però d'aquesta forma de que gairebé el 5% dels brigadistes internacionals doncs són gent que venien dels països àrabs, doncs això ho ha fet l'estudi del que parlarem avui. La recerca, investigar, pencar, mirar llibres, mirar diaris, mirar testimonis, en fi, tota mena d'arxius. Bueno, és la història que sempre avança gràcies a aquesta recerca. La veritat és una aportació excel·lent, excel·lent. Moltes coses d'aquestes desconeguda.
Qui ens ajudarà a entendre el paper d'aquests brigadistes i la intervenció en general dels països àrabs dins de la Guerra Civil del 36 és en Marc Almodóvar, periodista, documentalista i investigador especialitzat en el món àrab, i que és l'autor, juntament amb l'Andreu Rosés, d'aquest llibre que comentava en Josep Maria Soler Sabater, Moros contra Franco, l'antifascismo i la Guerra Civil Espanyola en el Mundo Árabe, que ha publicat l'editorial Verso. Senyor Almodóvar, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, aquí a l'Enguàrdia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, gràcies per la invitació.
Va ser un paper destacat, aquest dels països àrabs, que realment, durant la Guerra Civil, és evident que es produeix a molts llocs del món, a França, sens dubte, als Estats Units també s'ha estudiat molt, Hollywood, etcètera, a molts països, una onada de solidaritat, de vegades no recolzada pel propi govern. Això també va passar als països àrabs?
Bueno, clar, nosaltres una mica el que partim és de que sí que la Guerra Civil l'hem estudiat molt a nivell intern, l'hem estudiat bastant a nivell extern, sempre des de la perspectiva dels països europeus, de les potències occidentals. Nosaltres el que aportàvem amb això, o preteníem aportar, era afegir aquesta perspectiva dels mons en la lluita anticolonial, com havia aterrat la Guerra Civil aquí, en aquests països. I en aquests contextos sí que ens trobem, evidentment, la geografia que nosaltres dibuixem és molt àmplia, des del Marroc fins a l'Iraq, i per tant l'impacte és molt variat, però sí que va tenir un impacte bastant notable en els debats que s'estaven produint, perquè contràriament a el que podés l'imaginari popular, de que aquestes societats podien estar adormides en debats molt pobres, no, aquestes societats tenien uns debats molt rics sobre llibertat, democràcia, feixisme, antifeixisme, i a més hi havia un afegitó que era la lluita anticolonial, no? Llavors nosaltres el que pretenem analitzar amb aquest llibre és aquest debat, que realment era molt ric i que va impactar. Notablement, evidentment, Algèria és el lloc on un major impacte va tenir, per proximitat geogràfica, per situacions...
relacions culturals, també.
Relacions
molt
culturals
directe,
històriques.
Per l'herència d'Apple Crim.
Totalment, sí. També, i per la situació administrativa pròpia de la colònia francesa allà, i, bueno, i la presència espanyola i valenciana i mallorquina doncs, allà, doncs tot això es va fer que Algèria és el lloc on va haver un impacte molt més notable, sobretot a la regió d'Oran, però bueno, vull dir, tenim fins a l'Iraq, que en aquell any 36 es produeix el cop d'estat del general Sidki, en el qual doncs, la intel·ligència britànica considera que hi ha una inspiració a l'alçament de Franco amb el que succeeix allà, no? Per tant, l'impacte, diguéssim, l'ona expansiva és gran.
Per abans d'entrar estrictament en aquest tema, fem-nos una mica un panorama de com estaven aquests països. Bàsicament, tots ells tenien lligams colonials, o sigui, eren pseudo, perquè hi ha de tot, hi ha nivells molt diferents, de colònies directes administrades per la metròpoli, a altres amb semisautonomies, o sigui, és una mica variat. Una mica com era aquest panorama país a país. El Marroc era semiprotectorat espanyol, semiprotectorat francès, i amb una independència sobre el paper, diguéssim, si no tinc mal entès.
Però amb un control bastant marcat, diguéssim, de la metròpoli, tant espanyola com francesa. I en el cas de l'espanyola, doncs, molt marcada doncs, pel control més militar que civil, no? En el cas d'Algèria, doncs...
És això que comentàvem, no? La colònia francesa, una província francesa.
Una província francesa.
Sí, una província, igual que qualsevol província.
Sí, exactament igual. I els francesos els escoltaran.
A més, en la consciència dels francesos, que és així, dels francesos que viuen a Algèria.
Exacte.
Això s'ha de tenir en compte.
I això el que provocava precisament era aquest conflicte polític que s'estava donant en aquest context, que era l'exigència dels moviments nacionalistes de la consideració de subjectes nacionals, de ciutadans, de la població autòctona, i és aquestes negociacions que s'estan produint entre els moviments nacionalistes i la metròpoli per la plena ciutadania i... contràriament a el que s'està donant, doncs, el ser súbdit colonial, que és el que alguna gent doncs aconseguia ser, i altra gent doncs, que no era ni considerada en aquest sentit. No? I llavors tots aquests conflictes són els que es produeixen a Algèria.
Si Tunísia, seguim-me...
Clar, Tunísia doncs, era una altra colònia, vull dir, a l'estil una mica marroquí, diguéssim. Si saltem, doncs, Egipte formalment se li havia aconseguit...
Líbia estava amb els italians.
Clar, Líbia estava sota control italià. Sí. Nosaltres no l'hem analitzat perquè primer no vam, diguéssim, com que el punt de partida era que de la nostra investigació havia estat al voltant dels brigadistes internacionals que vam trobar, com que no vam trobar registre de brigadistes internacionals en els arxius de l'Argaspe, en els arxius de Moscou, de la Unió Soviètica, com que no vam trobar aquest registre, no vam analitzar específicament Líbia, vam saltar, diguéssim, a Egipte. Egipte sí que era un país que tenia una independència formal, però no efectiva, i de fet, justament en aquest període, doncs, està en un procés de negociar precisament
amb
els britànics, en aquest cas, al marge, diguéssim, d'aconseguir una plena independència, però evidentment els britànics no ho volen, sobretot pel control del canal de Suez, no és el més rellevant.
És que a partir de 1888 fan un control molt més directe, perquè el canal de Suez s'ha transformat amb l'artèria vital de l'imperi britànic.
I de l'economia mundial, en aquests moments.
Totalment. Per tant, els anglesos estan disposats a qualsevol cosa, menys a perdre el control del canal de Suez.
Sí.
I, per tant, si han d'emparar-se d'Egipte, s'emparen, si han de concedir una pseudoautonomia, la concedeixen. És igual, mentre controlin Suez, tot funciona.
Sí, si saltem a Palestina, llavors allà estem en el mandat britànic, després doncs, de la Primera Guerra Mundial, doncs, que la caiguda de l'imperi otomà, els britànics prenen el control de la regió. Palestina està en aquell moment en el procés de... en aquell moment concret està en la tercera onada migratòria del projecte sionista, no? Llavors, bueno, aquesta és una mica la situació política i social que s'està... en un país que està totalment en ebullició. De fet, el 36 i 39 coincideix a Palestina amb la gran revolta àrab, la revolta àrab en contra de l'imperialisme britànic, però també en contra de la migració jueva.
I encara dura aquest sidral, diguem
que
en plena guerra, vaja, diguem.
Totalment. Sí. Però coincideix que el 36-39 és igual que tenim aquí la Guerra Civil, allà tenen doncs, aquesta situació, no? Amb una vaga que dura mesos, que és una de les vagues més llargues del segle XX. Si saltem després doncs, a Síria i Líban, doncs, una situació relativament similar a Palestina. Llavors allà també hi ha un procés de negociació dels moviments nacionalistes
amb els francesos. De Líbia i Síria, sí.
Exacte. I llavors els francesos estan en aquell procés de potenciar les minories per fragmentar el país. Llavors, bueno, això és una qüestió que impregna molt els moviments polítics i els diversos grups étnico-socials que hi ha al país. I si saltem a Iraq, Iraq està en una situació relativament similar a la d'Egipte, també està en una independència proclamada, però no acaba de ser del tot efectiva, no?
Iraq és clau pel petroli, fins a aquell moment.
Totalment.
Just abans, en 1911 o així, el Churchill ha fet que canviïn els vaixells de control de carbó en control de petroli i tot canvia.
Tot
perquè llavors Iraq és clau. Fins a aquell moment, mira, petroli és una cosa divertida que fa fum, però...
I a més, tot el petroli que sortia de la Unió Soviètica, que hi ha un control perquè la Unió Soviètica està aïllada i aleshores quan es consumeix molt petroli d'Aràbia.
Sí. O sigui, per tant, val, vist el panorama, és que si no era una mica
complicat.
Difícil això. Anem per Algèria, que potser és el moment el més important i clau. Com impacta la notícia de la Guerra Civil, de l'esclat de la Guerra Civil?
Clar, sobretot impacta la zona d'Oran. La zona d'Oran és una zona on hi ha una enorme comunitat espanyola. De fet, li diu a la Xicoteta Alacant, no? Per l'enorme comunitat de la comunitat alicantina, però també Balear, però també de població d'Almeria, no? Que migra doncs, a finals del segle XIX, no? I principis del XX hi ha una enorme migració i per tant hi ha una enorme comunitat, hi ha una enorme vida social molt espanyola. Diguéssim, els toros, diguéssim, tenen una gran presència, vull dir, és una societat, una microsocietat molt, molt potent. Per tant, allà és on hi ha un, diguéssim, l'impacte més potent, perquè evidentment aquesta comunitat es mobilitza i es fan manifestacions tant a favor com en contra, hi ha diguéssim, batalles o baralles entre baralles entre els diversos grups, i de fet hi ha alguns, bueno, la policia detecta diversos complots per, bueno, doncs atacar els cossos diplomàtics de la República, es denuncia que si la doncs això, el consolat està fent un reclutament de gent, els vaixells doncs, es comencen a controlar perquè hi ha moviment d'armes, moviment de gent, la gent que puja als vaixells doncs, bueno, es comencen a controlar, no? I llavors el que és interessant, diguéssim, en els arxius francesos, el que hem trobat és, bueno, es comença a fer un recompte, ja no només a Orans, sinó que tot el país, de quins són els moviments que s'estan produint en aquest sentit arreu del país, i aleshores es fan informes, diguéssim, perquè la policia tingui el control de què s'està produint, perquè hi ha un moviment enorme. A part d'això, doncs, es creen comitès de solidaritat, que fan activitats, recolectes de diners o de queviures, doncs, per enviar a Espanya, etcètera, etcètera. No?
Són clarament anticolonials, també, aquests moviments pro-república espanyola, o és una cosa que no funciona de manera tan automàtica? O sigui, tots aquells que es mostren solidaris amb la república espanyola són, de fet, una manera d'encobrir el seu anticolonialisme? I a França,
clar, aquest és un dels grans temes. Aquest és un dels grans temes que nosaltres tractem, perquè precisament, diguéssim, els moviments d'esquerra en aquests països en general tenen un enorme conflicte amb el fet colonial. Diguéssim que la Comintern envia ordres per arabitzar aquests partits, diguéssim que comencin a adoptar, perquè originalment aquests partits arriben i són tot en pública, la població és francesa o espanyola, sobretot francesa, en el cas d'Algèria, i la Comintern envia ordres per al procés d'arabització d'aquests partits, és a dir, que s'agafi població autòctona, que formi part dels quadres, etc etc, i això es tropa, i que a més s'adopti una política anticolonial, i això es, bueno, topa una mica amb les reticències d'alguns d'aquests militants, que, bueno, sí, però veiem-ho, i bueno, tenen reticències a cedir. Primer, que la incorporació vale, però que després això se cedeixi, diguéssim, poder, diguéssim, de direcció amb aquests militants, doncs, bueno, es veu amb bastanta reticència. Per tant, aquesta solidaritat en general era una solidaritat anticolonial, bueno, amb certs matisos. Hi haurà gent que sí, que decididament, però hi haurà gent que, bueno, no tan decididament. Sí,
això hem de recordar que el Partit Comunista Francès, fins als últims moments, l'any 62, va ser tremendament centralista, que sempre va estar contra els moviments colonials, és a dir, de lluita contra el colonialisme, la qual cosa suposa que hi ha molta militància que no vulgui estar en la República perquè creu que això pot ser perjudicial, diguem, per els interessos de la França colonial.
Clar, de fet, hi ha un ascens, diguéssim, de l'estratègia front populista del Partit Comunista. Té uns moments en els quals la seva aliança amb els moviments nacionalistes provoca un enorme creixement d'aquests partits perquè fan una marcada agenda anticolonial, però quan, diguéssim, l'arribada del front popular a França i diguéssim, els equilibris que s'han de produir, que s'han de tenir a París amb els socialistes, la socialdemocràcia, els fobians, etc etc, que aquests sí que tenen una agenda l'agenda anticolonial, diguéssim, que no en volen sentir parlar, doncs sí. Això provoca doncs que el Partit Comunista refredi, diguéssim, aquest gir anticolonial, el refredi, i això genera enormes tensions tant amb els moviments nacionalistes com, diguéssim, internament amb alguns militants, doncs, que estan al partit per aquesta agenda anticolonial.
Tot i així, arriben a reclutar o a facilitar que diversos dels seus militants algerians vagin a combatre a la península espanyola.
Sí, diguéssim que el tema de les xifres és un tema molt complex, perquè diguéssim que els arxius no són molt detallats, com que a més tots estan englobats dintre de l'etiqueta de francesos, si no hi ha més detall, diguéssim, de quin és l'origen, no pots saber ben bé, i aleshores aquí has de fer locubracions pel nom. I, bueno, i aleshores...
Que sempre... Sí. Tenen un marge d'error
bastant gran, gran. I després, diguéssim, hi ha alguns documents policials que parlen de xifres, etc etc. Però, bueno, tampoc tens molta capacitat de cotejar-les. Per tant, sí que es parla de centenars, en alguns informes es parla de 700, en alguns es parlen... Llavors es fa difícil parlar de gent, però sí, de nombres, però sí que tenim notificada que hi ha moltíssima gent, hi ha informació que parla de que fins i tot es pot crear algun batalló, fins i tot, i aleshores això sí que es produeix. I llavors aquí per què venen o per què no venen, doncs això és interessant i són motius molt variats. Nosaltres considerem que un motiu de mobilització important dels brigadistes, no només en el cas aquest que parlem, sinó en general, és la repressió. Diguéssim, molts brigadistes venen aquí perquè en els seus contextos de polítics no poden fer activitat política per la repressió policial o pels contextos que no són favorables, diguéssim. Per sort hi ha molts polonesos que venen aquí, no?, perquè han fugit de Polònia, es troben al molt d'ells a França. A França no diguéssim, no se senten còmodes en l'entorn en el qual es troben, i això fa que, bueno, doncs si aquí no puc fer feina política, a Espanya és el front de lluita on puc anar. I nosaltres, molta de la gent que hem seguit, segueixen bastant aquest patró, no? Tant a Algèria com a Palestina, com a Egipte, segueixen bastant aquest patró. Després hi haurà patrons més idealistes o menys, o gent que directament són enviats pel partit. Llavors aquí quins són els motius del per què són enviats, doncs bueno, són variats, no? Alguns d'ells sospiten que el partit se'ls vol treure de sobre, no? Altres, bueno, per accions determinades que poden fer aquí, no?
Per raons de proximitat geogràfica i cultural, Algèria, com hem dit, va ser el territori que va portar més voluntaris a les brigades internacionals. Un d'ells va ser Safé Abdallah, membre del Partit Comunista d'Algèria, que va arribar a Espanya a una data desconeguda. L'estiu del 1937, quan treballava pel servei de premsa de les brigades Albacete, va proposar la creació d'unitats nord-africanes dins de les brigades. Aquesta proposta era la tercera que enviava en poc temps. A diferència de les dues anteriors, va rebre resposta, però no es va acabar mai concretant.
Dos d'agost de 1937. Camarada Lampe, comissari general de la base d'Albacete. Estimat camarada, com algerià em permeto fer-vos la següent proposta que he posat en comú amb un grup de nord-africans. Veient que la majoria de nacionalitats estan representades a les brigades internacionals i que aquesta representació ha donat resultats excel·lents, tant entre els combatents com des del punt de vista internacional. Veient el crim comès pels marroquins que estan combatent contra l'heroic poble espanyol. Un crim sobre el que volem remarcar de manera manifesta la nostra reprovació i que ha fet que molts dels meus camarades hagin caigut ja als camps de batalla. Veient que els camarades nord-africans es troben dispersats dins de les brigades internacionals i sobretot entre les brigades espanyoles, on es troben fora del nostre control i per aquest motiu la nostra tasca política amb ells s'ha fet molt difícil. Jo proposo 1. Agrupar tots els camarades nord-africans que es troben actualment a Espanya, cosa molt possible. 2. Prendre mesures de cara a intensificar la propaganda per al reclutament de voluntaris a Algèria, de manera que se reuneixi a Espanya un nombre suficient de voluntaris per formar un batalló nord-africà, o si és possible, uns quants. 3. Reclutar a Algèria o en altres països musulmans alguns camarades dotats d'una bona educació política i d'una molt bona instrucció en llengua àrab, per encarregar-los que facin una tasca intensa de propaganda entre les línies enemigues, amb els marroquins, ja sigui amb l'edició de fulletons, ja sigui per la ràdio o altres altaveus. Una propaganda que fins ara ens ha mancat. Des del punt de vista de l'aportació que suposaria la formació d'aquests batallons entre la població nord-africana, que es veuria representada de manera evident dins de les files dels voluntaris per la llibertat, al costat del poble espanyol i del proletariat mundial, em permeto atraure la vostra atenció sobre la importància de la qüestió. Safé Abdallah.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb en Marc Almodóvar i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de la presència dels antifeixistes del món àrab dins de la Guerra Civil del 1936. Marc Almodóvar, acabem de sentir aquesta proposta de crear una brigada. No m'ha quedat clar si és una brigada algeriana o és una brigada àrab. En tot cas, no es va crear. Que això també, diguem-ho clar.
Ell és una mica genèric i parla de nord-africans, no? I ell, aquí l'interessant és que, bueno, ell apela, és un moment en el qual hi ha un problema de reclutament important amb les brigades, diguéssim, l'entusiasme que va haver-hi al principi, pues, al cap d'uns mesos, doncs, decau, i en el context en el qual es fa aquesta carta, el reclutament està tenint problemes. Llavors ell fa aquesta aposta i considera que si es fa un batalló pròpiament nord-africà, amb la bandera, es fa una missió de propaganda al voltant de la formació d'aquest batalló, això incentivarà el reclutament a Algèria, no? Això és interessant perquè situa el tema de les brigades amb la seva dimensió més política que purament militar. Sí, sí. Que aleshores jo crec que això és bastant interessant perquè, bueno, no sé si els nostres oients són molt conscients de que moltes unitats, diguéssim, tenien molta bona de la seva missió era més propagandística que pròpiament militar, no? I moltes d'elles, de fet, estaven omplertes fins i tot per soldats espanyols, no? Perquè complien aquesta missió, diguéssim, de mobilització política a cadascun dels respectius països. Llavors ell agafa una mica aquest tema, diguéssim, i considera que si es fa un batalló nord-africà, ell no especifica. Ell, evidentment, parla que pot reclutar gent a Algèria, però ell, bueno, utilitza...
concepte una mica ambigu de nord-africà. Sí.
Però això està molt bé el que acaba d'explicar, perquè clar, el primer i gran historiador dels jubilats internacionals és un català que hi va estar, que és l'Andreu Castells de Sabadell. Per què? Perquè es van completar les unitats...
A les brigades internacionals, sí.
Clar, quan després de l'entusiasme inicial i les baixes i els que van sortir, i coses molt diverses, les unitats havien d'omplir-se, i s'omplien amb les tropes que reclutaven.
Uh-huh. Perquè l'important sovint clar, no era
més el fet polític, el militar. Exacte. També és important.
Totalment.
Però clar, el que té dimensió internacional és el polític. Clar. El militar ja ho veus cada dia.
Clar, clar, clar. No va tenir cap èxit, però se sap per què.
No va tenir resposta. I aleshores, no hem trobat la resposta, no es va constituir, això segur, no sabem si va arribar a tenir resposta, molt probablement no la va tenir. Ell, en aquesta carta, ell diu que no li estan contestant les anteriors.
Per tant, és possible que tampoc.
Pressuposem que la següent tampoc té, però evidentment en aquell context, precisament el que explicàvem abans, no? Amb aquesta estratègia front populista a França, i diguéssim per altres situacions d'altres temes en la mateixa línia, considerem que era molt difícil que en aquell moment el Partit Comunista apostés per això, perquè, diguéssim... Partit Comunista espanyol i el Partit Comunista francès, que tenia molt a dir amb això, també, no? I que tots dos, diguéssim, era complicat que apostessin per un tema en aquesta línia independentista...
No van tenir una actitud pro àrab o pro-marroquí o pro-magrebí des de l'estat espanyol. No van intentar fer res per desmuntar tots els brigadistes tots els soldats que lluitaven per en Franco per intentar dir, escolta, no lluiteu amb aquest perquè la república us donarà la independència. No ho van fer, van ser la república espanyola amb això també va ser centralista.
Bueno, i clar, i en aquest sentit, diguéssim, sacsejar el terra colonial era tensionar enormement França i, bueno, i en aquell moment no era el que s'apostava.
No convenia. Seguim avant, allò que comentàvem de Tunísia. Tunísia que tenia una situació també bastant complicada. Tunísia sempre ha sigut un país difícil d'entendre amb els contextos que habitualment quan mirem el nord d'Àfrica, a part d'Egipte, veiem Algèria, Marroc, que tenen dinàmiques molt particulars, però Tunísia va per una altra via, eh? És un territori relativament petit en comparació als altres, però sempre molt particular. Què és el que va succeir?
Bueno, quan arrenca la guerra i els primers mesos, ara no recordo exactament quina és la data, es produeix una gran manifestació al centre de Tunís que mobilitza a milers de persones.
Recordo el guió, eh? 14 d'agost del 36.
14 d'agost del 36, és a dir, poques setmanes després de l'esclat de la guerra aquí, es fa una gran mobilització que uneix el Front Popular francès, els diversos partits del Front Popular francès, amb el Neo-Dostur, que és el moviment independentista el moviment nacionalista independentista que s'està constituint en aquell context a Tunísia i fan una gran manifestació, van de la mà, diguéssim, en recolzar la república. I això és bastant interessant en aquest sentit. Habib Bourguiba, que serà el primer president de la Tunísia independent i que era el líder d'aquest moviment
anys, a més.
Durant moltíssims anys, és algú que es va manifestar decididament i que també en els arxius francesos hem trobat diverses els espies, diguéssim, que els seguien, doncs que ella feia quan se li proposa, diguéssim, aliar-se, hi ha alguns sectors del nacionalisme marroquí que li diuen, home, potser ens hem d'aliar amb Franco perquè potser és interessant. Habib Bourguiba es manté ferm en dir, no, nosaltres hem de ser antifeixistes perquè ja sabem que el feixisme és igual de colonialista, és igual d'imperialista. Ells ho tenen molt clar perquè tenen Líbia al costat i ja veuen el que ha succeït a Líbia, no?
Els italians,
i tot el que ha succeït doncs allà, l'enorme repressió que el feixisme italià...
Els italians sempre mirava cap a Tunísia com una possibilitat d'ampliar el... I no s'atrevia per França, però, però estava... Sempre, a més, ho deia Mussolini, vull dir que no és que s'amagués dels desitjos imperials cap a Tunísia.
I la presència italiana a Tunísia era enorme, i aleshores això era algo que ells tenien molt present, i aleshores ell, Habib Bourguiba, va fer aquest testament, diguéssim, clarament antifascista constant. El que succeeix és una mica el que succeeix amb la resta de països, doncs que posteriorment el Front Popular francès no està escoltant les reivindicacions nacionalistes, és el que passa al Marroc, és el que passa a Algèria, és el que passa a tots els països, també passarà al Líban i Síria, i per tant aquesta solidaritat antifeixista que s'està manifestant s'acabarà refredant bàsicament perquè a l'altre costat no hi ha ningú. Oh. I això és una mica el que succeeix amb, bueno, succeeix amb aquests països, amb el Comitè d'Acció Marroquí al Marroc, amb l'Etoile Nord-Africain a Algèria, amb el Neodostura a Tunísia, i passarà també amb Riyad Solh, que també és el primer president de la Líban, de Líban independent, al Líban, no? I llavors aquest refredament, diguéssim, aquesta absència d'algú a l'altre costat de la porta, diguéssim, és el que provoca que aquesta solidaritat antifeixista que estàvem veient clarament, doncs s'acabi esveint, no? A Tunísia i a les altres països.
Parlem encara que sigui un moment del Marroc, perquè clar, el Marroc sí que el recordem com el país que dona més suport, o la gent del país que dona més suport a Franco i als franquistes, amb les brigades diverses que es constitueixen.
Les càbiles irregulares.
Sí, irregulares, i totes, els tabores, sí, el tabor de regular, sí, etcètera. Vull dir que molta gent, milers de soldats. Però va haver-hi també dels altres, de les brigades internacionals marroquins?
Clar, evidentment nosaltres, en tota aquesta investigació que fem, evidentment, el que realment és significatiu pel devenir de la Guerra Civil és el reclutament marroquí, això no té absolutament cap mena de dubte. Nosaltres quan analitzem l'altra cara, diguéssim, analitzem en el pla, bueno, la importància que té a nivell simbòlic i a nivell de, bueno, a nivell de debat i de discurs, diguéssim, i també la perspectiva, doncs, de què és el que, bueno, les coses que es van fer i com es va reaccionar davant d'aquesta solidaritat. Va haver-hi marroquins que es van solidaritzar amb la República, va haver-hi alguns voluntaris antifeixistes que van venir i van enrolar-se a les brigades internacionals. El nombre no són molt grans, crec que algú ho xifrava al voltant del centenar. Jo torno a repetir que nosaltres no hem entrat molt en les xifres perquè eren molt complicades, però nosaltres sí que hem detectat alguns voluntaris. També és interessant tenir en compte de que, bueno, el nacionalisme de la part francesa va fer una missió d'intentar, a part de fer manifestacions a favor de la República, tant a París com al Marroc, fer manifestos, etcètera, etcètera, va enviar una missió aquí a Barcelona per intentar negociar amb la República Espanyola, precisament aturar aquest reclutament, fer una acció en contra del reclutament que s'estava produint al RIF, però una vegada més, diguéssim, la República Espanyola no va atendre, diguéssim, aquesta petició, no va contestar, i per tant aquesta va ser una via morta. En el nord del Marroc, Abdelhalek Torres, que és el líder del nacionalisme en el nord del Marroc, a la part espanyola, ell era una persona de simpaties republicanes que es va trobar atrapat amb la sublevació militar, i tenim constància que al llarg de la Guerra Civil, malgrat que ell, diguéssim, estava fent manifestacions a favor de Franco, també estava intentant contactar amb els comunistes, els anarquistes, per parar aquest reclutament o almenys començar unes negociacions, però no va tenir continuïtat aquest fil, no? Per tant, bueno,
va ser insensible. Aquí l'esquerra, tant del Partit Comunista com la CNTFI, no van ser sensibles a les reivindicacions dels marroquins nacionalistes per desmuntar l'ajut marroquí franquista. No van ser sensibles en general. Hi va haver algun cas, sí, però en general no.
Sí, va haver-hi poca resposta. Aquesta missió que el Comitè d'Acció Marroquí envia aquí a Barcelona i que s'estan durant un mes aquí a Barcelona, que intenten negociar, diguéssim, aquí el Comitè de Milícies Antifeixistes a Catalunya sí que fa un manifest a recolzar la independència, però bueno, això és un, diguéssim, aquest paper mullat perquè no va enlloc.
Brindis al sol, però no va.
És un brindis al sol perquè els ministres de la República no donen continuïtat, evidentment França no en vol sentir parlar, i tot això doncs no va enlloc. I aleshores aquesta solidaritat antifeixista, diguéssim, es frena.
Als arxius russos es conserven informes policials de les activitats dels partits nacionalistes marroquins dins i fora del país. El 31 d'agost de 1936, per exemple, es va celebrar un acte a la Casa de la Mutualitat de París, organitzat pel Partit Jove Marroc i pel Comitè de Defensa del Poble Marroquí de la Democràcia Espanyola, davant d'unes 1.100 persones. Feia poc, una delegació del Comitè d'Acció Marroquí havia estat negociant a Barcelona el suport de les forces antifeixistes catalanes a la independència del Marroc. Una missió que, com dèiem, fracassaria. Per això, en aquell acte, els oradors dels diferents moviments lamentaven que la República no hagués tingut en compte el fet colonial.
Informa sobre l'acte de la Casa de la Mutualitat aquí, a París. Francis Jourdain, president del Comitè de Defensa del Poble Espanyol, ret homenatge als caps marroquins que han refusat sotmetre's al feixista Franco i després condemna l'actitud dels periodistes francesos que s'han afanyat a raspallar les botes sagnants que calcen els Franco i els Mola seguint les ordres de Hitler i de Mussolini. Apel·la a tots els marroquins que han estat enganyats per les promeses mentideres del feixisme espanyol i els convida a posar-se del costat de la democràcia espanyola. Finalment, demana al govern francès d'estudiar la qüestió colonial i de fer justícia a les reivindicacions legítimes de les poblacions indígenes. El Magrebi, del Partit Jove Marroc, aporta la solidaritat de les poblacions del Rif amb els republicans espanyols, tot i que denuncia els errors comesos per la República vers els pobles del Marroc. Errors que han permès al rebel Franco d'explotar en profit seu el descontent dels indígenes. Convida el govern francès a no cometre els mateixos errors i a alleujar la misèria de les poblacions africanes. Per acabar, convida els treballadors francesos i els indígenes a unir-se per facilitar l'obra de govern, fer possibles les reivindicacions dels pobles colonitzats i acabar amb el feixisme. Aplaudiments i cant de la Internacional. Rajeh Belkacem, de l'exactual nord-africain, saluda la lluita heroica del poble espanyol, que és seguida amb simpatia per tots els treballadors de França i de l'Àfrica del Nord. Exposa la situació tràgica de les poblacions indígenes oprimides durant molts anys per l'imperialisme i el colonialisme. El proletariat marroquí, diu, desproveït de tota organització i de tota llibertat, s'ha deixat portar pel rebel Franco, que se n'havia adonat que els elements de resistència que podia trobar Espanya al Marroc espanyol no existeixen pas. Denuncia els errors comesos per la República Espanyola pel que fa a la població marroquina i convida el govern francès a resoldre la qüestió colonial a fi d'evitar que el feixisme dugui a terme al nord d'Àfrica les mateixes operacions que el Marroc espanyol. Aplaudiments, punt i final. Tres còpies i cap a l'arxiu.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Marc Almodóvar, això sembla una història repetida, malgrat tot són històries diferents, però l'intent d'una sèrie de gent de solidaritzar-se amb la República, amb un moviment polític de fons, i la gran reticència dels partits d'esquerres a que aquests moviments nacionals campin, sembla una constant a tot aquest front àrab, diguem-ho així.
Sí, de fet, és una mica el tema que diguéssim, travessa una mica el llibre, és precisament això, és com el fet colonial és una enorme complicació per als moviments d'esquerra europeus. d'aquella època. I quan entrem en la Guerra Civil Espanyola és una qüestió que se'ns fa bastant evident, no?
Anem al cas de Palestina, que aquest, a més, per desgràcia, encara molt, molt actual. Tots els països són actuals sempre i tots tenen interès, eh? Però el cas de Palestina potser és especialment sagnant i punyent. La situació, encara que no era similar a la que, per desgràcia, es viu avui en dia, déu-n'hi-do com era de conflictiva en aquell moment.
Sí, clar, quan es produeix aquest mandat britànic, diguéssim, marxen els otomans i entre els turcs, els otomans, marxen a, i arriben els britànics.
Just després de la Primera Guerra Mundial.
Just després de la Primera Guerra Mundial, s'accentua, diguéssim, la migració jueva dintre del projecte sionista, sobretot no la migració jueva que fuig dels pogroms a Europa, o bueno, a Rússia, sobretot, no? I a Ucrània. Es para la migració als Estats Units, que originalment la majoria d'ells migraven als Estats Units, però es para aquest procés i aleshores molts d'ells comencen a migrar a Palestina. L'arribada massiva a Palestina genera enormes tensions, és evident, i aleshores aquí hi ha aquest projecte de donar feina, diguéssim, de proletaritzar. L'esquerra sionista planteja aquest concepte de proletaritzar a la població jueva, i això evidentment genera enormes tensions amb la població autòctona ara. Això genera enormes tensions que, bueno, al llarg dels anys esdevenen en diversos conflictes. Com dèiem abans, del 36 al 39 hi ha la gran revolta àrab, perquè a finals del 35, diguéssim, maten amb un milicià, amb un activista palestí, les forces britàniques el maten, i això es provoca una onada, diguéssim, de protestes que acabaran desembocant en una vaga general que durarà durant molts mesos, i és una protesta àrab en contra de la migració jueva i l'ocupació britànica de Palestina. Aquí lo interessant és que el Partit Comunista de Palestina solidaritza amb aquesta proposta, perquè des de l'any 21 la Comintern dictamina que el projecte sionista és un projecte burgès, que s'ha d'anar en contra, s'ha d'aturar, i aleshores el Partit Comunista, els militants comunistes es divideixen entre els que aposten pel projecte sionista, que serà Poalit Zayon, i els que constitueixen el Partit Comunista de Palestina, perquè malgrat que ells majoritàriament siguin jueus i acabin d'arribar al país, diguéssim, i són part d'aquesta migració, comencen a fer militància en contra del projecte sionista i això genera enormes tensions, perquè a més fan aquesta militància en els seus propis contextos, que són plenament jueus, plenament hebreus. Ells utilitzen el yiddish en un context de gent que està fent militància per l'ús de l'hebreu, i això genera enormes tensions internes entre els militants, però clar, també genera enormes tensions en el context, en el global del país, no? Quan arriba la gran revolta àrab, doncs el Partit Comunista participa activament en recolzar aquesta sublevació, i això genera enormes tensions internes perquè, bueno, hi ha militants que diuen vale, sí, però no sé si hem d'anar tan enllà, no sé si hem de fer sabotatge, no sé si hem de fer aquesta activitat, no sé si ens hem de fer una foto al costat del mufti de Jerusalem, que el mufti de Jerusalem és una persona que és coneguda la seva simpatia per Adolf Hitler, i aleshores, bueno, tot això genera enormes tensions dintre del partit, i aleshores, en aquest context, alguns militants jueus consideren que, bueno, aquesta tensió, diguéssim, una bona via de sortida és venir a Espanya, i aleshores, bueno, fugen d'aquest context polític i venen a Espanya. Un altre perfil de militants que venen a Espanya són aquells que, fruit de la repressió que s'està produint en policial i les enormes detencions, tant de militants jueus com militants àrabs, que es produeixen, doncs, aquí hi ha una cosa curiosa, diguéssim, la policia britànica ofereix tracte amb alguns d'aquests militants perquè siguin alliberats a canvi de que fugin a Espanya. Diguéssim, o bé et podreixes a la presó o bé te'n vas cap a Espanya. I molts militants, alguns almenys hem detectat diversos,
decideixen fer-ho,
que podrien no haver-ho fet, no?
Sí, sí, és que això té una explicació, i és que els primers anys, d'aquests que ara ell està parlant, la migració que va a Palestina és molt progre, molt progressista. Són com fan els primers quibuts quan tenen les actituds molt obertes. És a dir, després l'evolució a partir dels anys 70 o 80 ja d'aquest segle passat, doncs això va canviant, però els 15-20 primers anys és, o 30, és molt, però molt progressista en tots els aspectes.
El polític intel·lectual palestí Mohammad Najati Sidki Va viure en primera persona la Guerra Civil entre l'agost i el desembre del 36. La seva missió era ajudar el Partit Comunista d'Espanya en l'organització d'activitats de propaganda per fomentar la deserció dels marroquins integrats a les files franquistes i el seu pas a l'exèrcit republicà. A les memòries, Sitki es queixava de la resistència dels camarades espanyols a col·laborar amb un moro. En un dels capítols descrivia l'estada a Barcelona i la trobada amb un grup de milicians que d'entrada no el van identificar com a àrab.
Ei, tu! Per què no t'uneixes a nosaltres?
Excuse-moi, monsieur. Sóc un voluntari àrab i he vingut per defensar Damasc a Guadalajara, Jerusalem a Còrdoba, Bagdad a Toledo, El Caire a Cádiz i Tetuán a Burgos.
De veritat ets àrab? Ets moro? Això és impossible! Els marroquins donen suport als feixistes assassins, ataquen les nostres ciutats, saquegen les cases i forcen les nostres dones.
Aquests marroquins que avui marxen amb els generals feixistes s'ofenen amb el seu comportament als àrabs i a l'islam, i només es representen a si mateixos. Han estat enganyats. Els militars espanyols s'han burlat d'ells, i en aquesta burla han col·laborat alguns dirigents marroquins que van vendre la seva ànima al diable, com Abdeljalik Torres.
No ho acabo d'entendre.
Doncs no sóc l'únic àrab aquí. A les brigades internacionals ja hi ha àrabs, i n'hi ha d'altres que s'han posat en camí. Tingues la seguretat que molts marroquins que segueixen a Franco comprendran la veritat, desertaran i se sumaran a les vostres forces. Als nostres països àrabs hi ha milions de persones que simpatitzen amb la República Espanyola i donen suport a la democràcia perquè la seva civilització i tradició històrica estan basades en el principi de l'autèntica representativitat.
Ai, recoi, doncs ets un moro dels bons. Dóna'm la mà, amic. Fins ben aviat. A veure si ens ajudeu a la reconquesta.
No t'entenc gaire, però us desitjo salut, camarades.
En guàrdia.
Marc Almodóvar, aquesta conversa, òbviament, reconstruïda com a tal, suposo que això en Sitki es devia quedar una mica xocat perquè va veure que el racisme no era només una qüestió purament de feixistes i no feixistes, sinó que era una mena d'artèria que lligava moltíssims occidentals, més enllà de que fossin més o menys progressistes en altres aspectes.
Clar, Sitki és probablement un dels brigadistes o un dels voluntaris antifeixistes que venen a Espanya, perquè ell no era pròpiament un brigadista, que venen a Espanya, que potser és més conegut perquè ell va deixar escrites unes memòries, de les quals això és un extracte, i aleshores hi ha el capítol de les seves experiències a Espanya. I és curiós perquè, bueno, el que traspua en tots aquests 5 mesos que ell va estar aquí és això, és la indiferència, el racisme, el no considerar-ho, i de fet això és el que acaba provocant que ell acabi marxant. Ell escriu aquestes memòries quan arriba aquí a Barcelona, no?, amb aquest to pràcticament d'Orwell, no?, d'Homenatge a Catalunya, quan ell descriu la ciutat i es troba amb aquesta ciutat, amb aquesta resposta, no?, que acabem de veure, escoltar, ell xoca, però ell és constant, diguéssim. De fet, hi ha un altre episodi que surt que escriu, ell escrivia a la premsa espanyola amb un pseudònim, com si fos marroquí, Mustafa Ibn Oyala, i ell es troba en una situació en la qual agafen un grup de desertors, em sembla són 3 o 4 desertors, i els jutgen, i ell no pot entendre que l'únic espanyol se l'absolgui i els 3 marroquins se'ls condemni. Llavors ell fa un escrit dient com és possible que això estigui succeint, això és pur racisme, perquè amb l'espanyol me l'absols i amb els altres els condemnes, no? I aleshores ells, els seus esforços que feia a la premsa republicana són en va, perquè, diguéssim, ell feia uns escrits intentant generar empatia dels espanyols o dels republicans amb els marroquins, però després es trobava els acudits que sortien en aquesta premsa que eren totalment vexatoris cap a aquesta població, no? Per tant, era una feina molt difícil de realitzar, no?
No ens queda gaire temps, ens queden alguns països que repassar i no ens donarà temps, segur, però m'agradaria fer esment, sobretot, del Líban i Síria, perquè em semblen especialment interessants. Al Líban, posteriorment, naixeria un partit, una milícia feixista que agafaria el nom de Falange, no per casualitat, diguéssim, i en aquest sentit és obvi que la influència de que va tenir el conflicte civil espanyol va ser molt gran en aquell país.
Clar, precisament el que succeeix allà és que França exacerba una mica les diversitats, diguéssim, ètniques, i genera pors en algunes comunitats. Sobretot les comunitats cristianes, que consideren que, bueno, precisament la demografia pot perjudicar-les i fer que, si això s'acaba concretant una independència, diguéssim, acabin sent, diguéssim, bueno,
absorbides
o destruïdes, etc, etc. I això provoca el sorgiment de molts moviments polítics que s'inspiren alguns d'ells en el darwinisme social, que al final és la base, doncs, diguéssim, d'inspiració d'aquests moviments protofeixistes. Entre ells està la Falange, no? La Falange libanesa de Gemayel, no? Que, bueno, diguéssim que no està molt clar si el nom prové precisament de la Falange espanyola, però, bueno, diguéssim que tota la inspiració general va en aquesta...
Sí, és bastant obvi que inspirat està. Una altra cosa és que el copies exactament.
Exacte.
Però que la simbologia, la manera d'expressar-se, no sé si recordo bé, arriba a dir una cosa similar a una idea de destino universal, diguéssim. O sigui, que és obvi que hi ha aquí un rerefons.
Un reflexe, sí. I tot això s'està produint en aquest mateix context, no? Diguéssim. I en reacció a tot això, doncs, diguéssim, els moviments... La generació de literatura, sobretot perquè el Líban és un dels espais de creació de literatura més importants que hi ha en els països del món àrab, sobretot en aquesta època, es genera enorme literatura en l'altre sentit, diguéssim, i tant a Síria com al Líban és on trobem, diguéssim, més literatura i més producció d'escrits a favor de la República. I, de fet, els dos únics llibres que nosaltres hem trobat que el seu tema exclusiu sigui la Guerra Civil Espanyola són precisament un de Nassib l'Ikhtiar, que està publicat al Líban, és un autor sirià, i després un llibre que és precisament la Guerra Civil, els àrabs i la Guerra Civil Espanyola, que la publicació suposadament és de Khaled Bakhtash, tot i que Najat Isidki, que és aquest propagandista palestí del que parlàvem, ell reivindica que en realitat l'autoria és seva i que li van prendre l'autoria, no?
Aquestes coses passen. Marc Almodóvar, no tenim més temps. Marc Almodóvar, conjuntament amb Andreu Rosés, és l'autor del llibre Moros contra Franco, el antifascismo i la guerra civil espanyola al mundo árabe, editat per Verso, del qual n'hem fet només un tastet, perquè el llibre és molt més ample, que va molt més enllà del que hem parlat. Moltíssimes gràcies per venir a l'Enguàrdia.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria i Sabater...
És curiós, no?, però quan veus de que les potències colonials el que van fer els països respectius, si hi havia molta intensitat, ho veus més gairebé proper molt a la cultura francesa. Però ni a Anglaterra ni a l'estat espanyol, cultura a les colònies, escassa. Anglaterra també, eh?
Això és l'Enguàrdia.
I amb les veus de Xavier Pujol, Josep Aguilar, Xavier Martín i Albert Cortés.